Passen 6 minuts de les 10.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
L'endemà d'una jornada electoral atípica, el tema d'actualitat, com no podia ser d'altra manera, el dediquem a parlar d'aquesta cita, d'aquest 14F, de resultats de futur, però també de tota l'actualitat sadurninenca. Eli Jiménez, qui t'acompanya?
Doncs el que m'acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní per repassar una mica tota l'actualitat sadurninenca, sobretot per repassar el que va donar de si la jornada electoral d'ahir, és el Josep Maria Ribas, l'alcalde de Sant Sadurní. Josep Maria, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Estem una mica de ressaca amb la jornada electoral d'ahir. Aquesta jornada sense precedents, jornada amb mesures de seguretat també sense precedents, del tot atípica, que va acabar amb aquests EPIs, amb la gent que estava emesa amb aquests EPIs. Com va anar aquí a Sant Sadurní la jornada? Com la valores?
Bé, jo crec que la jornada doncs, va anar, no podem dir normal, perquè doncs, amb el tema de la pandèmia doncs, normal no ho era, i sobretot doncs, a l'inici, doncs, que hi havia, abans d'arribar al dia 14, doncs, que hi havia la incertesa doncs, que si les meses es constituirien o no, si la gent que els havia tocat per sorteig anirien doncs, aquest dia a constituir la mesa, i al final doncs, va anar tot correctament, totes les meses es van poder constituir, sí que és cert que no totes les meses hi havia les persones doncs, que els titulars, sinó que moltes d'elles també hi havia el suplent. També és cert que els titulars també tenien doncs, la justificació per part de la Junta Electoral i doncs, es va constituir tot normalment. Sí que és cert que ha tingut que canviar de col·legis per donar doncs, més amplitud a el que seria sobre el tema del Covid, i després ens queda aquesta imatge de l'última hora de votació, de 7 a 8, doncs tothom vestits amb els EPIs pertinents doncs, perquè hi poguessin anar les persones que també tenen el seu dret a vot. Només faltaria de les persones que poguessin estar contagiades del que era el Covid-19. També, i mirant, i sobretot també després amb la televisió es veia doncs, que també es podien posar a la pell dels que des del dia 13 de març porten aquests EPIs per treballar, i per tant doncs, és un EPI que s'ha de portar, però també és molt feixuc a l'hora de treballar, i a vegades doncs, posar-se a la pell de l'altre doncs, també ajuda, sobretot per després doncs, prendre totes les mesures de precaució doncs, perquè en aquest cas doncs, els sanitaris es puguin treure aquests EPIs i puguin treballar amb més normalitat. Per tant, podríem dir que va ser una jornada, jo diria que molt correcta, va anar tot bé, el temps no va acompanyar gens, per suposat, amb aquest temps de pluja, i sí que és cert doncs, que la participació va ser molt menor que estàvem, com veníem del 2017. També és cert que el 2017 també hi havia unes condicions que provocaven que la participació fos major, però sí que ha sigut una participació molt petita, i si comparem els resultats, diguéssim, generals de Catalunya, ens anem cap a l'any 92 amb aquesta participació.
Ara ho comentaves, no? Segurament la dada important a destacar d'aquestes eleccions és aquesta baixa participació, cau més de 20 punts respecte a l'any 2017. Aquí a Sant Sadurní, per exemple, ens situem al voltant del 60% de participació, un municipi on normalment es vota en massa, on es vota molt, per tant, hi ha una part important de la població que no sabem si és que tenia una miqueta de por a votar o ha fet vot de càstig i no ha anat a votar directament.
Bé, jo crec que ha sigut una barreja de totes aquestes coses que acabes de dir ara, no? La pandèmia també feia, sobretot, molt de respecte a l'hora d'anar a votar. Jo estava convençut que tothom podia anar a votar des de les 9 fins a les 8 del vespre, per suposat, però sí que es van donar uns paràmetres d'unes franges horàries que es podia votar. I és cert que també molta gent, sobretot la gent gran, perquè jo m'hi vaig trobar pel carrer amb més d'una i dues persones que em deien, sobretot la gent gran, deien, bé, nosaltres només podem anar a votar fins a les 12, no? Deien aquesta paraula, fins a les 12, i deien, no, vostè pot anar a votar des de les 9 fins a les 8, però es recomana que vagi a votar de 9 a 12. És a dir, que hi havia una miqueta de, entre cometes, el delí o l'hora d'anar a votar. I estava convençut, per suposat, que de 7 a 8 hi aniria molt poca gent, primer per respecte doncs, que poguessin anar les persones que poguessin estar contagiades o sospitoses d'estar contagiat, i per tant, efectivament, de 7 a 8 pràcticament hi va anar-hi, no ningú perquè hi va anar-hi, però molt poca gent, quan amb unes eleccions normal, doncs a les 7 també hi va... diguéssim, aquells dels cabossers que comencen a córrer, però és un percentatge apreciat de 7 a 8. Per tant, és una, jo diria que és una, tot el que has dit, no? La pandèmia, també és cert que les baralles polítiques tampoc ajuden, i no diria només la pandèmia com a contaminació que hi pugui haver, sinó també com la manera que ha afectat a cada un aquesta pandèmia. És a dir, diríem que monetàriament a cadascú ens ha afectat d'una manera diferent, a tots ens ha afectat, però en maneres diferents, i per tant això també ha provocat un cert desencís a l'hora d'anar a votar. Però jo sempre ho dic, el fet de dir que aquest any no aniré a votar i doncs ja l'any que ve ja veurem, no, perquè les eleccions continuen sent i per tant els resultats es fan amb els que van a votar. Per tant, jo sempre recomano que s'hi vagi, no dir no, aquest any no, perquè no sé què, ja ho farem l'any que ve. No, perquè el que he dit abans, no? Les eleccions es fan i els resultats surten dels que han anat a votar, no dels que no han anat a votar. Ara farem molts anàlisis, en farem molts, però els resultats durant 4 anys seran els que han anat a votar. Per tant, jo sempre dic que es voti l'opció que es voti, s'ha d'anar a votar aquest dia. Queda clar que hi ha un percentatge que sempre no es podrà aconseguir mai amb unes votacions al 100%. Crec que sobre un 15 o 18% d'extensió ja és crònic, i per tant, amb una elecció que hi hagi el 85 o el 84% ja és pràcticament el 100% de la gent que pugui anar a votar.
Josep Maria, de fet, fins l'últim moment, fins a l'última setmana vam estar patint perquè no sabríem si aniríem a votar, si no, hi havia aquestes picabaralles, partits que volien votar, partits que no volien votar, el govern, no?, que òbviament apostava per allargar aquesta cita, per fer-la al mes de maig. No sé si a nivell personal tu eres dels que apostaven per fer-la més endavant, si creus que potser no era el moment ara adequat.
Home, jo crec que estan en plena pandèmia, en aquesta tercera onada, tot i que els resultats ara van baixant, jo crec que no és més adequat, i ho hem pogut veure. Poca participació, els membres de les meses totalment vestits per que la gent pogués anar a votar. Jo era partidari d'ajornar-les i posar-les més endavant. També és cert que aquí també hi ha molta política, i per tant les enquestes, doncs, els partits els tenen sempre sobre la taula, i a vegades doncs, no és que sempre les encertin, perquè no sempre s'encerten aquestes enquestes, però sí que donen una lleugera, diguéssim, marquen un camí de la possibilitat que hi ha amb aquests temes. Com més s'atrasessin aquestes eleccions, és a dir, com més a l'estiu anéssim aquestes eleccions, és molt probable que la pandèmia doncs, es vagi minimitzant, gràcies a les vacunes, gràcies al bon temps que ja va passar l'any passat, però sobretot gràcies a les vacunes, i per tant hi hauria més possibilitats d'alguns partits treure més fruit de que ho hem pogut fer. Per tant, interessava, suposo, amb algú adelantar-les, i jo vaig tindre molt clar que les eleccions serien el 14 de febrer, com s'estava parlant de que si tindríem unes eleccions el 30 de maig, però queda clar que serien el 14 de febrer, perquè quan hi ha doncs, un ministre, en aquest cas, que deixa el seu ministeri per presentar-te a la Generalitat, tot això indica, són llumetes que et van indicant que no s'atreçarà, per molt que deien que fins al dia 8 de març no es podria resoldre el tema, però tot indicava doncs, que això continuaria, i efectivament així ha estat. I els resultats també han sigut els que han sigut.
Parlem ara deies això dels resultats, parlem justament dels resultats de Sant Sadurní, perquè per primera vegada Esquerra Republicana és el partit més votat a unes eleccions al Parlament.
Sí, ha sigut anem batent rècords i doncs continuem batent, esperem que es continuem batent així, però pel que a mi m'afecta en aquest cas, però sí, és cert, és la primera vegada doncs, que Esquerra Republicana guanya aquí a Sant Sadurní les eleccions al Parlament. Per tant, doncs, ens hem de felicitar en aquest tema. S'ha de dir que tampoc ho han tingut gens fàcil, perquè jo tinc la sort que només com a red social només tinc el Facebook, no tinc ni Twitter ni Instagram, i això és una gran sort perquè et deixa viure,
respirar, diguéssim, no?
Sí, amb més tranquil·litat tot el que... Normalment m'arriba tot el dolent de les altres xarxes, el bo costa més que m'arribi, però per el que he vist amb el Facebook i el que m'han arribat de les altres xarxes, doncs hem sigut un partit molt, molt castigat. Jo crec que això ha sigut un error, perquè vulguem o no, podrem tindre un pensament d'esquerres o uns pensaments de dretes, però hi ha una cosa comuna que tots el tenim, i per tant, com dèiem, els amics entre nosaltres, entre cometes això d'amics, no ens hem de barallar, sinó que hem d'anar contra l'adversari en aquest cas. Els resultats han sigut els que han sigut, el bloc en aquest cas independentista doncs, també ha tingut els millors resultats que han hagut dintre del Parlament, i jo crec que ara és qüestió de sentar-se, no deixar perdre aquesta oportunitat. No serà fàcil entendre'ns, però a mi em sabria molt greu que doncs, d'aquí 3-4 mesos tornéssim a veure unes eleccions per no entendre'ns quan han sigut el millor resultat que hi ha hagut, sobretot amb els partits que estan a favor de lo que serà un referèndum, que no ens poséssim d'acord. Per tant, tothom tindrà que deixar part del seu sac, diguéssim, de programa electoral i intentar fer un programa electoral conjuntament i tirar endavant, perquè si d'aquí 4 mesos o 5 tornem a fer unes eleccions, jo crec que costaria molt explicar amb els que no s'han pogut posar d'acord.
Ara comentaves, no?, aquesta obligació de posar-se d'acord. Per exemple, aquí a l'Alt Penedès, si analitzem una miqueta les xifres, Junts i Esquerra empaten molt. De fet, analitzava i mirava les dades i només
vots,
han anat 18 vots.
18 vots, sí, sí.
O sigui que són unes xifres molt semblants. A Catalunya ha guanyat el bloc independentista, aquesta obligació, no?, de governar, i no sé... Com veus el futur tenint en compte, no, aquests vots d'Esquerra, aquests escons que tindran, i una miqueta entenent que podria d'alguna manera encapçalar govern?
Bé, hi ha dues possibilitats, no, o sigui, de fer govern. És a dir, dos partits, no dues possibilitats, jo només hi veig una, però sí que hi ha dos partits que poden, doncs, i em sembla que ahir vespre tots dos ho van dir. Hi ha el Partit Socialista, doncs, que ha guanyat les eleccions, tot i que té els mateixos diputats que té Esquerra, però sí que amb vots ha guanyat aquestes eleccions. I després, com a segon partit, en aquest cas hi ha Esquerra Republicana amb els mateixos diputats que el Partit Socialista. Per tant, crec que són els dos partits que poden liderar alguna de les opcions de formar govern. Jo crec que Esquerra té més possibilitats en aquest tema, primer perquè si agafem doncs, els tres partits que fins ara estàvem a lo que era el Parlament, com pot ser Junts o com pot ser la CUP, doncs sumem aquests 74 diputats. Esquerra no anirà amb el Partit dels Socialistes, s'ha dit activa i passiva en diferents mitis i fins i tot s'ha doncs, signat doncs, que no es faria govern amb el Partit de Socialistes, i jo crec que l'opció que pot tirar endavant, i crec que és la que ha de tirar endavant, doncs és la via d'Esquerra, Junts, de la CUP, i si pot ser també posar-li en aquest sac el tema dels comuns, tot i que no és ben bé, sobretot amb el tema independentista, que com poden ser els altres tres partits, però sí que és cert doncs, que ells estan a favor de lo que seria un referèndum aquí a Catalunya. Per tant, és la manera de poder-ho demostrar, doncs, de poder-ho també impulsar, i a més tenen representació al govern de Madrid, doncs, que en aquest cas ho poden doncs, diguéssim, explicar i sobretot poden incidir en aquest tema. Ja ho dic, jo crec que estem, entre cometes, la paraula condemnats a entendre'ns els partits doncs, que volem aquest aquest referèndum per Catalunya i jo crec que no podem perdre aquesta possibilitat. Només sumant els tres partits en tenim 74, si aquí assumessin la CUP, doncs ja ens aniríem quasi amb una majoria aplastant. Per tant, crec que hi haurà moltes negociacions. Em sembla que, si no recordo malament, és el dia 9 de març que, que s'ha de constituir, es constituirà el Parlament i després a partir d'aquí escollir president, i jo crec doncs que seran els que en aquest cas els hi toca, tindran unes setmanes gent de tranquil·les. No sé si avui han dormit gaire, però jo crec que aquest matí tots ja s'hi posaran, almenys el que hi escoltava per la televisió, que deien cada un d'ells doncs que es trucarien aquest matí o ja es havien trucat i es posarien a la feina, i jo crec que s'hi posaran, ja ho dic. No ens podem permetre, amb els resultats que hi ha hagut, de tornar a fer unes altres eleccions d'aquí 4-5 mesos, perquè costaria molt a explicar-ho, perquè si ja no es podem entendre, com expliquem que d'aquí 5 mesos ens entendrem? Per tant, jo crec que estem condemnats a entendre's. Cada un tindrà que deixar una miqueta de les seves coses, però ens hem d'entendre.
Sí, com sigui, com bé dius, durant les properes setmanes hi haurà un ball de pactes entre partits per intentar escollir aquest nou govern de la Generalitat. Esperem que no haguem d'anar, com bé dius, a votar d'aquí pocs mesos. Josep Maria, a banda d'aquestes eleccions, ja que et tinc aquí, parlem una miqueta de nivell sadorninenc de les obres de l'Ateneu. Després de més de 5 mesos, per fi dimarts passat el Noia va poder tornar a entrenar al pavelló de l'Ateneu i es posava així fi a la primera fase d'aquestes obres.
Efectivament, normalment quan dissenyes unes obres, unes inversions per l'Ajuntament, primer et costa molt arribar a entre licitar-ho, entre buscar el finançament i començar les obres, doncs hi ha un temps, jo diria que a vegades massa llarg, no? Però després ja la segona part, que és quan comencen les obres, que també dissenyes un planning de quan s'acabaran aquestes obres, i malauradament totes, no les obres de l'Ateneu, sinó totes, dius que penses que acabaràs tal dia o tal setmana, i sempre per lo que sigui, perquè ha plogut, perquè els materials no s'han pogut servir, perquè han sortit algun problema amb les obres, sempre s'allarga més. Doncs l'Ateneu tampoc ha sigut cap cosa estranya, i en aquest cas també s'ha allargat una mica més, i efectivament aquesta setmana és com començava doncs els equips a poder entrenar a l'Ateneu, i si tot va rodat, perquè ens falten unes xarxes que han d'arribar, i han d'arribar ja, doncs aquest cap de setmana doncs tindrem el primer partit, diguéssim, oficial a l'Ateneu, doncs que jugarà el Noia i el Barça. Doncs serà un bon estreno en aquest cas pel pavelló, i encara sí, més bon estreno del pavelló si guanyés en aquest partit doncs el Noia, no? Doncs, i a partir d'aquí doncs ja estem dissenyant el que serà la segona fase de l'Ateneu, una fase que volíem que fos molt ràpida, en la qual doncs es condicionen sobretot el tema d'emergències, de sortides d'emergència, es condiciona també el tema de que ambulància o serveis sanitaris puguin arribar fins a la pista, és a dir, condicionar-ho molt més bé el que és el pavelló, i fins i tot estar a l'exterior de lo que és el pavelló d'Ateneu, com és la pista descoberta i les graderies. I aquí també s'està dissenyant, tant financerament com el que s'ha de fer. També teníem nosaltres una en ment, doncs, que hauria d'acabar per les fires d'enguany, aquesta segona fase. Ara ja ens diem que si acaba pel cap d'any ja farem prou, i doncs anem posant coses sobre la taula, perquè sempre surten coses, diguéssim, que no estan previstes, però sí que és cert que la segona fase hi serà, hi és, i doncs els terminis potser no seran els que nosaltres volíem que fossin, però sí que es tornarà a començar. Aquesta segona fase també és cert que no influenciarà gens en poder practicar esport dintre l'Ateneu, per tant, es podrà practicar, sí que veurem doncs obres pel voltant, i jo crec que cap a la primavera doncs es començarà a veure ja alguna d'aquestes, almenys que estem treballant amb aquesta segona fase, i a l'acabar esperem que doncs que si per lo que són perfiles pot haver alguna cosa, o si no, doncs, una de les fites que tenim és perquè a finals d'any doncs, es pugui fer aquesta segona fase, sobretot el que és amb el tema del pavelló. Després es pot fer el que és a l'exterior, que, doncs, que també estarà dintre aquesta segona fase, però doncs, primer de tot les obres més prioritàries que es puguin fer. Per tant, el pavelló de l'Ateneu, doncs, jo crec que l'haurem deixat en condicions, tant per practicar esport com per fer algun esdeveniment dintre, i per suposat doncs, que tindrem que coordinar-nos entre la part esportiva i la part, diguéssim, d'esdeveniments o festiva o d'alguna cosa que s'hi pugui fer dintre l'Ateneu, doncs, per aprofitar el que és el pavelló de l'Ateneu. Per tant, doncs, hi ha diners a gastar i també temps a invertir al pavelló de l'Ateneu.
Estem expectant ja amb aquestes obres a que acabin totes, a que ara ha acabat la primera fase, comenci la segona, però sobretot, com bé dius, si tot va bé, aquest diumenge tindrem un noi a Barça, que segurament no hi ha millor inauguració que pugui haver per aquests més de 5 mesos d'obres de l'Ateneu, que és el millor rival que podem tenir, que ja no només a nivell d'Hockey Lliga, sinó a nivell europeu i a nivell mundial. Josep Maria, com sempre, un plaer tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i ens retrobem molt aviat.
A vosaltres, gràcies.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Entro aquí.
Vale, però pots provar això de fer aquesta gran frase o no?
Sovint em sento atrapat pel meu propi malson.
3 minuts i ens plantem a 11:15 i ho farem tot recordant l'última actuació de Carles Sabater el 12 de febrer de l'any 1999 a Vilafranca, al Teatre Casal, amb aquest Tren de mitjanit.
Es troba sola, cada dia en algun lloc puja el Tren de mitjanit. Sovint em sento enganyat quan em veig en el mirall. No tinc prou a somiar, necessito desfer-me d'aquest pes que em fico al cor. Hi ha sirenes que estan cantant la llegenda d'un vell mariner. Molta gent que es troba sola, el tren de mitjanit. Si ets lunàtic i estàs espantat, si veus els núvols i estàs deprimit, si la boira ja t'ha acompanyat, cada dia en algun lloc pots pujar el tren de mitjanit. Sempre s'està de sort, no sempre trobaràs el mar darrere el port. Hi ha Julietes buscant Romeus, hi ha princeses que busquen dolor. Si tens el cor solitari, cada dia en algun lloc puja un tren de mitjanit. Si ets lunàtic i estàs espantat, si vius els núvols i estàs de...
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Junts ha guanyat les eleccions del 14F a l'Alt Penedès i a Vilafranca. Per un resultat molt ajustat, Esquerra Republicana no aconsegueix superar Junts i ser la força més votada a la comarca. En concret, Junts ha assolit 11.430 vots a l'Alt Penedès, el que suposa un 25,6% del conjunt de vots. Esquerra s'ha quedat just per sota de Junts i no ha aconseguit el seu objectiu de ser per primera vegada en l'actual etapa democràtica la força més votada a la comarca. En concret, ha obtingut 11.412 vots, el que suposa un 25,5%. La tercera força política a una distància de les dues primeres ha estat el PSC, amb un total de 7.642 vots, millorant però clarament el percentatge de vots respecte al 2017, amb un 17,1%. La quarta força política ha estat la CUP, amb 4.395 vots, i tot seguit en Comú Podem, amb 2.489. En sisena posició apareix amb força Vox a la comarca, assolint 2.153 vots, més que no pas el PDeCAT, que n'ha obtingut 1.898, Ciutadans, que n'ha assolit 1.373, i el Partit Popular, amb 909 vots. I a Sant Sadurní d'Anoia, la força més votada ha estat Esquerra Republicana. Esquerra Republicana per Catalunya ha estat amb 1.451 vots i un 26,6% la força més votada a Sant Sadurní per primera vegada en unes eleccions al Parlament de Catalunya celebrades ahir 14 de febrer. Eren unes atípiques condicions les que es donaven i seguint estrictes mesures de seguretat sanitària a causa de la pandèmia de la Covid-19. El segon lloc del municipi l'ha obtingut Junts amb un 24,38%, seguit del PSC, la CUP i en Comú Podem ocupant les 5 primeres posicions. La participació a Sant Sadurní ha estat del 58,2%, la més baixa en les 13 convocatòries d'eleccions catalanes des de l'any 1980. Fins a aquests comicis, la participació més fluixa registrada al municipi en unes eleccions al Parlament era del 64,1% l'any 2010. Nou espoli de llentiscle en boscos de Calafell. La policia local de Calafell va tornar a decomissar aquest dissabte gran quantitat de llentiscle, una mata amb sortida comercial a la indústria cosmètica, ornamentació i per elaborar productes químics. A principis de mes van decomissar un altre carregament de 700 quilos de llentiscle. Els veïns van alertar de la presència d'una quadrilla que s'endinsava en el bosc per recollir aquesta planta. S'ha parat a la mateixa furgoneta i s'han decomissat 400 quilos. La intervenció va ser a la zona de Mas Romeu. La policia va posar 5 denúncies per incompliment de les mesures sanitàries. Malgrat no estar protegida, el seu espoli té un gran impacte perquè és una mata que ajuda a asseure a altres espècies i a d'altres de ser refugi i aliment per a ocells i mamífers. Fa uns dies la policia local de Cunit també va decomissar un altre carregament en una furgoneta que s'havia endinsat al bosc. I us parlem ara del mural col·laboratiu pel 8M a Sant Cugat Sesgarrigues. Amb motiu del Dia de les Dones, el proper 8 de març del 2021, les regidories d'Igualtat i de Joventut de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues han proposat a l'artista vilafranquina Mariona Ríos de fer un mural a la plaça de l'Ajuntament conjuntament amb les nenes, noies i dones del poble. S'ha organitzat primer un qüestionari per recollir propostes i opinions fins al 22 de febrer, que es pot omplir online o en format paper als comerços del municipi. El mural es pintarà la setmana de l'1 de març en diferents franges horàries. Per apuntar-se a l'activitat es pot fer arribar un correu electrònic a l'adreça scs.dinamització@santcugatsesgarrigues.cat o per WhatsApp al 628 37 99 43.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De manera periòdica, un cop al mes, al Penedès en xarxa agafem la càmera i ens dediquem a conèixer detalls per captar bones imatges. És la secció El Penedès en un clic, on de la mà de l'Ignasi Pallisa i d'Ignasi Blanca rebem consells per saber més coses de fotografia. Avui els nostres dos fotògrafs ens parlen de la composició. Per saber-ne més, marxem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, reprenem aquesta secció dedicada a la fotografia, al Penedès, en un clic amb els nostres especialistes, Ignasi Blanca, Ignasi Pallisa. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Com sempre, cada vegada que venen a la ràdio, intentem doncs, explicar de manera específica, enfoquem un dels elements que són importants a l'hora de prendre una bona fotografia. I hem de parlar de la composició. Molt important.
Així és. Sí, clar. La fotografia, si la tires així a la bala, doncs obtens una fotografia, però si tens una base compositiva i saps el que fas quan tires aquella fotografia i on vols col·locar els elements, amb quines proporcions i de més, doncs és molt diferent a fer la foto directament i ja està, no? Com et surti i a veure què.
Potser caldria començar per l'inici, no? Una mica aproximar-nos a una definició de què és el que entenem per composició.
Bé, a veure, la composició és justament el marc de la fotografia, doncs què hi posem allà dintre, no? I com ho distribuïm els elements dintre d'aquesta fotografia, d'aquest marc.
La distribució de cadascun dels elements que formen part d'una imatge. Sí.
De fet, sempre s'ha parlat, i en tots els cursos que vas i en tots els llibres que trobes i tot això, sempre s'ha parlat de la regla dels terços. Això de les regles, bàsicament en fotografia i en art no existeix. No són regles, són proporcions. Val? Llavors, ha de quedar una mica clar això, no? La regla, de regla no n'hi ha cap aquí, les regles són per saltar-se-les, no?
És una orientació...
És una composició, i... A veure, ve a ser, la regla dels terços ve a ser la proporció àurea, seria, no? La composició de la proporció àurea.
És esquialter, em sembla, però bueno, són totes les proporcions tenen els seus noms i sí. Comencen, pues, bueno, pots començar al 90%, 10%,
80%. Què vol dir això, 90%, 10%?
Doncs, si tu dibuixes una línia imaginària que divideix la teva fotografia, doncs en un 80% de la imatge, per exemple, tindries cel, i en un 20% de la imatge tindries terra. Val? Doncs distribuir els elements en aquest 80% de la imatge, 20% de la imatge, 90%, 10%, etcètera, vale? O sigui, això són proporcions i la regla dels terços es basa una mica en, si no recordo malament, és la sesquialter, no la àurea, està molt a prop, però sí. són dues que estan molt a prop.
Estan perquè, molt semblants, sí.
Perquè la sesquialter és 33,3, 66,6, que serien, doncs això, terços, no, al final. I la proporció àurea és un 38-62, vale?
Perquè entenem que evidentment la major proporció ha de ser on hi ha d'encabir-s'hi l'element protagonista de la fotografia.
No té per què. No té per què. De vegades, si vols una foto minimalista, per així dir-ho, doncs potser en aquella proporció, aquell 90%, hi haurà una textura. No hi haurà res més que una textura, un cel núvols, i en canvi en aquell 10% poder hi haurà més informació o serà el punt d'interès justament per que t'hi fixis més en aquella part. O sigui, no hi ha... que hi hagi més percentatge no vol dir que tingui més pes com a tal dintre la imatge.
Això et pots trobar, per exemple, per posar un exemple, en un prat verd, molt maco, i allà amb un racó, amb un cavall. A tu et cridarà l'atenció aquell cavall, perquè tot l'altre és verd igual, i el que et crida l'atenció és aquell punt, aquell cavall, no?, que hi ha allà. I igual que això, doncs, igual et pot passar amb un paisatge nevat que hi hagi un esquiador i es vegi un 90% de blanc de la neu i un 10% l'esquiador aquell, o un abret o el que sigui. És a dir, que les proporcions no té per què ser la més gran, la important, diguéssim, no? Les proporcions són per jugar amb això, no? Amb fer destacar una cosa o l'altra.
És que dintre d'aquesta composició, doncs, també tenim diferents elements compositius. Com un seria l'espai. L'espai o l'absència d'aquest espai, que es coneix com a espai negatiu. No? Llavors, amb aquest espai negatiu, tot és... doncs això, uniforme, i llavors doncs tens això, tens un punt d'interès, una fulla sobre un terra de diferents colors, no sé el que deia, un arbre, una persona en un paisatge totalment pla o uniforme, i tens una persona allà, un objecte que et marca aquella diferència, no? Llavors tot aquest espai que no hi ha res o no hi ha res d'interès, perquè el que volem, on te volem centrar l'interès en aquella persona o objecte, doncs allò és espai negatiu. I això és un element compositiu més, com podria ser un punt o podria ser una línia.
Després ens poden servir les dues coses també. No necessàriament una cosa ha de ser que no tingui interès. Per exemple, en un paisatge d'una posta de sol, diguéssim, que et queda tot el sol taronja o vermellós o el que sigui, uns núvols allà tots il·luminats i tal, i a baix pots tenir una silueta d'un monument d'una ciutat o inclús una persona fent alguna cosa allà, i totes dues coses tenen prou protagonisme, no? Tant la silueta aquella o aquella persona com el cel que està vermell, que també et crida l'atenció, no? Llavors ja és una cosa el color i l'altra la silueta, són dos elements més de la composició, no?
Per tant, això és important tenir-ho en compte, però segurament que un va aprofundint en el món de com composar bé la imatge a mesura que va fent fotografies.
Bé, no necessàriament, o sigui, de fet, hi ha gent que primer, que s'ha volgut endinsar en el món de la fotografia, i primer li han recomanat que estudiés composició. Fet composició sense saber fer fotografia, sense tocar una càmera pràcticament, i arrel d'aprendre composició després fas molt millor fotografies.
T'estalvia un temps d'aprenentatge pràctic.
Bueno, no te l'estalvia perquè realment estàs aprenent abans, però clar, si tu agafes la càmera i et poses a fer fotos sense saber el que fas, bueno, sí, pots obtenir bons resultats, però si realment treballes la composició, treballes aquests elements compositius, treballes tot això i tens la teoria ben clara i assimilada, després a l'hora de fer fotos la composició és algo que has de tenir, com aquell que diu, innat. És com saber on estan els valors de la teva càmera. Això ja ho has de saber, perquè si t'has de parar a mirar-ho, no, costa molt, no?, reaccionar i saber el que vols fer. Això al final, amb l'ús de la càmera, sí que aprens a fer això, no? Però per aprendre composició primer t'has de formar, has de veure fotografies, has de saber una mica del que estàs parlant i del que vols, o el que tens, no?, les eines que tens per composar.
Ignasi Blanca feia un apunt que potser és una capacitat innata en alguns casos.
Bueno, sí, no, és una cosa que després quan ho vas veient ja se t'embala ell sol moltes vegades, no? De vegades veus un objecte o veus un paisatge o el que sigui i ja te l'estàs imaginant, no?, aquella composició. Sí, hi ha gent que li costa més, hi ha gent que pues, ho veu més fàcil, i no sé, igual que veure coses en llocs que un passarà desapercebut i tu veus allà la foto feta ja, diguéssim, no? Després falta que et surti quan la vols fer, perquè tampoc és fàcil. Et pots trobar moltes vegades que vale, m'agrada aquest paisatge, no sé què, però llavors et trobes que hi ha tot de cables de llum i dius, hòstia, l'he d'agafar més cap allà, però ja no m'agrada la perspectiva. I llavors, clar, una cosa és anar a trobar-te un paisatge molt maco a alta muntanya que no et trobes aquest problema, i l'altre que et facin un encàrrec que et diguin, vull que em fotografis aquest poble o aquest monument o el que sigui, i allà ho tinguis tot ple de fils o d'objectes indesitjats, no, diguéssim, i llavors trobar aquell enquadrament també costa, encara que tu el vegis, però hi ha coses que et sobren allà. aquí poder ja hauríem de començar a fer servir una mica d'edició o alguna cosa, que no és recomanable, però de vegades és més necessari.
I recomanacions allò, pràctiques, doncs per algú que vulgui fer una bona composició, quines serien?
A veure, ja et dic, per mi el primer és no tenir en compte aquesta regla dels terços que li diuen, perquè no és una més, val? I llavors fer la fotografia realment com vulguis que t'encaixi, no? O sigui, no sempre t'anirà bé aquesta proporció, val? Hi ha moltes vegades que el punt d'interès, doncs, com deia, no? Si ha d'estar en aquest 90%, doncs potser deixes més espai allà en aquest 90%, o si només vols centrar l'atenció en aquest 10%, doncs centres allà l'atenció i l'altre és tot espai negatiu, no? Llavors, recomanació, la veritat és que la recomanació és que mirin obres d'art, no? Que mirin fotografies d'altres autors, i això al final educa també el teu ull per després tenir aquest recurs interioritzat i treure aquesta fotografia, doncs, sense pensar-hi, no?
Però segurament hi ha modes, tendències, escoles de composició que varien, bueno, en funció del temps, del moment.
Tot això ja ve de l'art, eh? Això no és exclusiu de la fotografia, diguéssim. Això ja estava inventat quan van començar els pintors. La majoria de proporcions aquestes venen de la pintura.
Pintors, escultors...
Sí, pintors de molt de renom que han fet els seus estudis i han fet les seves obres i allà hi ha aquestes proporcions. La fotografia l'únic que ha fet és copiar-ho. Sí que n'ha sortit algun de nou que li han dit, bueno, doncs per què no aquesta, no? I és una altra proporció que han tret nova, o no és que fos nova,
o
algú que li ha posat el nom i
que li han batejat, sí, més que posar,
més algú que l'ha batejat, perquè ser-hi sempre hi ha sigut, però cada un ha anat, pues, al llarg d'anys, ha anat ficant, pues, la seva proporció preferida, per dir alguna cosa, o més utilitzada, i després han quedat, pues, per la posteritat, no? Això ja fa anys, no estem inventant res, no? Simplement el que fem és ara fer clic i ja tenim la foto. Abans això tenien que pintar, que també era un avantatge, dintre de la feina també era un avantatge, perquè si hi havia elements indesitjats ja no els pintaven.
Ja
no pintaves. En fotografia és diferent, en fotografia has d'editar.
Bueno, quan pintaven tampoc, quan es va començar amb la pintura, no hi havia tants elements indesitjats segurament com ara, no?
Segurament.
Que els nostres paisatges, aquí al Paradès, sempre et trobes cables i et trobes objectes que no...
Serien aquests elements indesitjats, la intervenció sobretot de l'home.
Sí, bueno, a veure, que la intervenció de l'home, tu pots fer un paisatge urbà i llavors aquests elements estan bé, però clar, quan enmig d'una muntanya estan tots de cables d'alta tensió i tal, doncs clar, aquest paisatge natural deixa de ser natural, no?
O vas a fer aquell típic monument o estàtua o aquell edifici emblemàtic que hi ha al poble o a la ciutat o el que sigui, i els il·luminats dels serveis tècnics, doncs, t'han posat allà una paperera, un fanal al davant, dic, home, una mica de gust també s'ha de tenir, però de vegades no saps en què, com es justifica aquests diners que guanyen aquesta gent, si després et posen una paperera allà al mig d'un monument que la gent van a visitar-lo, per dir alguna cosa, no? Mm-hmm.
Però captar la imatge també vol dir captar aquesta realitat, encara que sigui aquest element pertorbador, que no, bueno, quedi estètic, però sí que respongui a la realitat, a recollir-lo.
Sí, però al final també, doncs, depèn del tipus de fotografia que facis o que vulguis fer, no? I quan fas una fotografia més artística, doncs segurament una paperera allà al mig no t'aboqui res més artístic, no? Llavors, doncs clar, t'empitjora, o el nostre parer en alguns moments et pot empitjorar una foto, no?
I en funció de l'aparell amb el que es capta la imatge, hi ha d'haver una o altra composició, s'ha de tenir en compte uns elements o d'altres? És a dir, si fas la fotografia amb el mòbil o amb una càmera compacta o amb objectiu...
No, això és el mateix. La composició és bàsica, diguéssim. Sigui un mòbil, sigui una càmera de reflex, sigui una compacta, sigui el que sigui, tu estàs fent una fotografia i ha d'estar ben composada perquè aquella fotografia cridi l'atenció, tingui un interès, no? Si és una fotografia que, mira, s'ha tapat una mosca allà sobre la taula i li fas una foto a la mosca allà al mig de la càmera, i l'altre que veus són les estovalles i un tros de tovalló i una forquilla i el que sigui per allà mal posat, no té cap interès. Ara, si aquella mosca està en un punt concret i fas un macro que només se li vegi l'ull, se li vegin les cel·les a l'ull i hi hagi un, no sé, un fons allò difuminat que no vegis l'ull de darrere, doncs potser ja agafa més interès aquella foto. Però una així, jo que sé, ara fem una fotografia, per exemple, d'aquí del terra, sense més ni més un parquet, doncs no crida l'atenció a ningú, no? A no ser que sigui un que ven parquet i ja li serveixi.
No seria ja fotografia del producte.
Sí.
Que també cal tenir en compte, evidentment, la composició, no?
Sí, de fet, en fotografia de producte o gastronòmica, doncs això, aquests elements que deia l'Ignasi, doncs poden ser útils, no? Un tovalló, una forquilla, no sé què, doncs poden ser útils i els pots col·locar de manera que t'omplin aquella foto, no? Que composin aquella foto i et donin un plus, no? I no els allà tal qual posats i ja està, no? Al final la foto també ha de tenir un equilibri, no? I els elements que facis servir per composar aquella fotografia, doncs t'equilibren aquella foto. Si poses molt de pes en una banda de la foto i a l'altra no hi ha res, doncs ho veiem, l'espai negatiu aquest pot anar bé, però hi ha casos en els que et falta alguna cosa, no? Dius, aquest element aquí sol necessita alguna altra cosa a l'altra banda per contraposar-ho, no?
A vegades és un detall mínim.
Sí, potser poses un plat sol i el poses una banda i et falta alguna cosa i en canvi pues, necessitaràs aquella copa, la forquilla, aquell ganivet i li donarà aquella cosa que li falta en aquella foto per omplir-la i per equilibrar-la.
De vegades una ombra mateix, parlant d'això d'una copa, tens la copa, l'altre espai de la foto buit, però tens la projecció de l'ombra aquesta de la copa i ja t'omple aquell espai. I vulguis o no, dius, vale, ja la fas més dinàmica, no sé, que l'ombra et vagi cap a l'altra banda de la foto i ja et quedi l'espai blanc i l'ombra se't quedi tallada al canto de la foto, llavors ja no queda tan bé.
I això va per tot tipus de fotografia, paisatge, rostres...
Sí. La composició s'aplica a qualsevol tipus de fotografia.
És bàsic, és a dir, el primer que s'hauria d'aprendre, que molts no ho sabem fins que no ens hi posem, és això, composició. Tant si ets artista per pintar un quadre com per fer fotos, no? Imagino que quan algú estudia art, el primer que li ensenyen és això.
Sí, art, història de l'art, segur que...
De fet, vosaltres, com a Associació Fotogràfica de Moja, ara no en feu perquè no es fan aquests cursos, però sí que n'heu fet, heu ofert als vostres socis, a persones més enllà de l'entitat, formació sobre composició.
Sí. De fet, portem quan hem parlat d'aquest tema, sempre hem portat a José Benito, que és un referent en aquest camp de la composició. Sí. I és el que una mica ens ha educat en tot això i ens ha dit realment, doncs, això, que la regla dels terços no existeix, que és una proporció més dintre de totes les que hi ha.
El José Benito encara no pot venir?
Bueno, ens va dir que no, que ens tinguéssim un temps a cridar-lo, que ja el teníem massa matxacat.
Sí, l'hem portat ja tres cops.
Tres vegades ha vingut ja. Dues d'elles a parlar de composició, una altra toca diferents temes, una altra va venir a tocar un altre tema, però dues de composició. La primera va ser bastant d'èxit perquè per aquí a la vora no havia vingut mai, a Barcelona sí que ha estat en diversos llocs, però per aquí a la vora era un dels primers cops que venia i va atraure bastanta gent, no? Perquè a més un curs d'un parell de dies i amb classe pràctica i tot, i la veritat és que s'aprèn bastant amb ell.
La classe i pràctica va en la línia del que comentàveu, d'anar tenint en compte tots els elements que bueno, vols captar, sí, en aquest marc.
Clar, et fa practicar també amb això, amb l'espai, amb els punts, amb les línies, amb els contorns, les tonalitats, el color, i llavors tots aquests elements compositius, amb les diferents pràctiques que fas i tal, doncs ho vas interioritzant per poder després aplicar-ho realment a la fotografia.
En tot cas, sí que hi ha segurament, doncs, el fotògraf que té més habilitat, que ja de fàbrica té aquesta major sensibilitat o predisposició, però també es pot aprendre a fer una bona composició.
Sí, sí.
que ningú perdi l'esperança.
No, no, això és, no. Jo crec que és bastant fàcil d'aprendre això. I sobretot el que deia primer l'Ignasi, que veure bastantes fotos de fotògrafs de renom, si pot ser, o que siguin bons, és a dir, no mirar fotos de, per dir alguna cosa, de Lola o d'alguna publicació d'aquestes d'estar per casa, no, millor fotògrafs o llibres de gent que en sap, no? És on s'aprèn.
Doncs ens quedem amb aquesta recomanació, Ignasi Pallissa, Ignasi Blanca, moltes gràcies per ser una vegada més en aquesta secció de fotografia al Penedès en un clic, i fins la propera, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know.
Ignasi Pallissa i Blanca, us dediquem aquesta cançó Fotògraf de l'Ed Sheeran. Amb ell arribarem a les 11, notícies, i seguim tot feinejant una mica amb la filosofia.
It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't never be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend.